El matí, ja sabeu que mensualment aquesta sintonia ens porta a parlar amb diversos professionals mèdics que estan al peu del canó i que també doncs, ens ajuden a comprendre una miqueta millor tot el que comporta i tot el que hi ha darrere d'aquesta pandèmia. De fet, avui volem tractar una temàtica de la que no en parlem gaire, com és la mort i tot el que s'ha de fer amb aquesta atenció pal·liativa que de fet ens ajudarà a entendre-la una miqueta més, el diplomat universitari en infermeria, el Pablo Zamorano. Què tal, Pablo, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Explica'ns, perquè, primer de tot, per què és un tema del que no en parlem gaire, que ens costa tant arribar-hi, és un tema cultural?
Mira, totalment cultural, però hi ha un concepte amb el que m'agradaria començar a parlar a l'audiència, que és la Begoña Romans, una filòsofa catalana, que parla del concepte de la japicràcia, ¿vale? La japicràcia ens vindria a dir una cosa com que la societat vivim molt d'esquenes al patiment, és una cosa que volem passar per davant, no? Està de moda molt el culte al cos, el culte a la bellesa, al plaer, tenim com un umbral molt baix a la frustració i llavors és com que lluitem per estar sempre feliços o evitar el patiment, no? I és molt cultural, sí, perquè si no fos per això, assimilaríem la mort com una part més de la vida, que al final és el que vindria a ser la mort. És un acomiadament durant un temps que s'ha estat aquí amb nosaltres, però hauria de ser més naturalitzada per portar-la amb més normalització.
De fet, crec que és una de les reflexions que ens ha posat també sobre la taula la pandèmia, fins i tot els mitjans de comunicació, no? com hem de parlar de les morts que de fet s'han multiplicat arran de la Covid i fins i tot doncs, s'ha dificultat tot el que teníem entès doncs, per poder acomiadar-nos dels nostres éssers estimats. En aquest cas, Pablo, com es viu ara mateix la mort en pandèmia?
Bueno, una de les coses que va succeir a la primera onada, que per nosaltres com a professió sanitària, en concret jo soc infermer, però podem parlar d'infermers, metges, auxiliars d'infermeria... Una de les coses que va passar a la primera onada, que mai havíem viscut, era trencar amb el ritual de l'acomiadament, de com la família podia accedir al llit del malalt i poder fer un tancament del capítol. Nosaltres no havíem viscut mai una situació en la que no podies donar accés a ningú i aquestes situacions viscudes per professionals, sobretot pels professionals hospitalaris, van ser molt traumàtiques. La infermera va convertir-se de cop no només en un assistent tècnic, sinó després en una presència d'acomiadament d'aquella persona que estava sola. Infermeria al final té una càrrega tècnica, però per sort també té una gran càrrega humanista a les seves esquenes. I això ha fet que els acomiadaments, encara que han sigut molt traumàtics, ha hagut una mica de caliu, que és el que necessita la presència, no? Tenir una mica de confort i de calidesa.
Clar, sobretot per la família, no tenir el personal d'infermeria intentant complir aquesta funció era una cosa molt important, no? Aquesta tranquil·litat de que la persona ha d'estar sola, però que en el fons està acompanyada per vosaltres.
Sí, el fet és que algunes companyies més hospitalàries, perquè jo estic a primària, però les companyies hospitalàries van explicar-me anècdotes que van tenir com que reinventar-se, buscar estratègies perquè la persona pogués acomiadar-se o parlar amb els familiars com les noves tecnologies videollamada, no? Videotrucada. Era una forma de... La infermera amb el seu mateix mòbil feia com d'enllaç entre la família i el pacient.
No sé si és una part de les més dures, no? De la Covid-19.
Sí, de fet, companyies hospitalàries que estaven a les UCIs particularment m'han explicat que han necessitat o necessiten d'ajuda externa psicològica per poder continuar amb experiències molt fortes que han viscut. Sí. Amb la primera onada particularment.
Ara, pel que a tu t'arriba, això s'està gestionant millor?
Ara els ingressos han disminuït. No hi ha tanta càrrega assistencial i llavors el maneig del pacient és diferent. O sigui, aquesta pressió ha disminuït i sobretot la pressió emocional també ha disminuït i també penso una cosa, al final quan portes un any tractant amb el virus, diguéssim que vas habituant, al final el roce el que fa és que assimiles la situació com una mica més natural. I quan parlem de la mort, una de les coses que ens agrada dir és que si la visquéssim de forma més integrada, més viscuda, més natural, seria menys traumàtica. Hi ha altres societats, la nostra és la societat occidental europea, però a societats asiàtiques, o, per exemple, la societat hindú, a Varanasi, a la Índia, els rituals es mantenen dintre de la família, no s'ha extrapolat al tanatori, o sigui, no és una cosa freda ni escèptica, i la família ho viu com un pas més cap a una... Bueno, en el seu cas, la seva religió parla de la reencarnació. Uh-huh. Als nens no s'hi els amaga la mort. Fan un crematori al riu Ganges, la família, el mort, viu mort a casa, la família l'acompanya al riu i els nens juguen al voltant de la cremació. Vull dir, és una cosa molt natural. En canvi, la nostra cultura, sabem que els tanatoris fins i tot estan fora de la ciutat, que han canviat la seva fisonomia, que són fisonomies molt modernes, que ni tan sols guarden ja resquicis del que presentava la cultura, no? O sigui, són molt abstractes.
Sí, són asèptics, absolutament,
abstractes, no? No tenen escultures que representin la mort. I amb això no vull dir que tinguin que ser dramàtics ni traumàtics, sinó que hem fet com un camuflatge. I al final és un reflex de la cultura i la societat que viu d'esquenes a aquest patiment, perquè no és agradable en la nostra cultura.
De fet, Pablo, moltes famílies s'han hagut d'enfrontar per primer cop a l'hora d'explicar als i les infants que tenen a casa la mort de, per exemple, els avis, no? que ha passat en molts casos arran de la Covid-19. I no sabien ben bé com es podia explicar, a més en un cas on segurament aquesta persona va ingressar d'un dia per l'altre i ja no l'han tornat a veure.
Ja, és molt curiós perquè en el cas dels nens, la psicologia diu que un nen viu la mort fins als 7 anys, viu la mort com si fos un somni. O sigui, el nen pot pensar fins als 7 anys que la persona simplement desapareix. Uh-huh. És com una cosa onírica, pràcticament. A partir dels 7 anys, el nen comença a fer l'elaboració de la pèrdua. Llavors, en aquest moment és important que la família sigui conscient que el nen comença a entendre que aquella persona deixa d'existir perquè ha hagut un trencament. Si aquest trencament no s'acompanya del ritual de l'acomiadament, de veure que la família plora, que passa uns dies més recollida i que aquesta persona ha desaparegut, el nen no entendrà aquesta situació. I un exemple que a vegades es posa, que és molt habitual, és la reposició de les coses. Això què vol dir? Quan mor una persona, òbviament no es pot reposar. Però, en canvi, a les famílies, quan un nen té una mascota, que és el que passa moltes vegades amb aquella mascota, si el gos ha mort o si l'ocell o el peix ha mort, què se fa habitualment? Moltes vegades es canvia per una altra. Clar, d'aquesta manera és com que estem enganyant el subconscient del nen, perquè li estem donant a entendre de que allò és repostable. I existeix llavors una espècie de negació davant de la mort.
Per tant, hauríem de fer aquesta reflexió des de les petites coses, com tu dius, a vegades aquests animals de companyia, que no s'explica directament el que passa, no? Sinó que se substitueix i es fa veure fins i tot en moltes famílies que això no ha passat, que són eterns.
Sí, el cas és que tot necessita un temps i el temps d'acomiadament és el temps que necessitem. A vegades també és necessari estar trist per després estar millor. Uh-huh. Però és el tema també la societat de consum en la que vivim. És que no té res a veure amb això, no? El consum et diu que has d'estar sempre bello, esbelto, que no has de patir. És com, per exemple, la reposició dels mòbils, no? O sigui, un mòbil es queda obsolet els dos dies i vivim molt així, molt... tot és molt efímer. I aquest és el concepte aquest de la happycràcia, no? O sigui, una societat que viu d'esquena a tot això.
Tu parles també de com fer front a aquestes morts, però parlant d'actituds afectives i inafectives. En aquest cas, quines serien les afectives i quines no funcionen?
Vale. Quan parlem d'això, venim a dir que els professionals tenen dues... Per exemple, els professionals tenen dues formes d'afrontar-ho, efectivament e inefectivament. Efectivament és estar al costat del pacient, acompanyar, el que es diu el estar, no fugir de la situació. I això no vol dir que el professional que fa una actitud inefectiva no ho faci bé, sinó que a vegades el professional és part de la societat i també a vegades fugeix de la mort. No tothom està preparat per això, perquè nosaltres també som part de la cultura i la societat. Llavors, un afrontament efectiu és el que acompanya. Un afrontament inefectiu, per exemple, seria un professional que davant d'un pacient d'últims dies o d'últimes hores encara continua fent tècniques molt invasives en aquell pacient, d'acord? Perquè lluita per la vida encara, però perquè aquest professional està format en que ha de lluitar per la vida i no contemplem a vegades que la mort s'ha deixat que arribi lentament, tranquil·lament i confortablement.
Clar, en aquest cas, teniu formació en aquest sentit?
Mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. I és que, històricament, en el currículum de les facultats, si jo li preguntés a la població ara mateix, vostès pensen que la infermeria o la medicina té assignatures obligatòries de cures pal·liatives o d'acompanyament a la mort? Tu què penses que en dirien la majoria de la població?
Jo crec que la majoria de la població pensaria que sí.
Sí, doncs s'ha d'informar que la universitat en el seu currículum no té unes assignatures obligatòries sobre aquest tema.
Clar.
I això ens fa reflexionar en el que la universitat també forma part al final de la cultura i de la societat i també fa una negació del tema. M'estic explicant bé? Saps el que vull dir? És que tot és un conjunt cultural i tot està condicionat per la cultura i la societat. El més adient seria que les facultats també en el seu currículum formatiu tinguessin matèries obligatòries en aquest aspecte. I és una cosa que es parla molt. També a vegades quan parlem de les cures pal·liatives o de l'eutanàsia, no? Sabem que hi ha països com Bèlgica, Holanda, Suïssa, que fa anys que tenen aprovada l'eutanàsia. Però a mi em sembla que en aquest país, per sort, sabem que s'ha aprovat també, no? Que està en curs. Però a mi una de les coses que també em fa pensar aquest tema d'eutanàsia i les cures pal·liatives és que jo crec que la gent, al final, nosaltres, jo, no tinc por a la mort, sinó tinc por a com moriré. O sigui, el por no és a la mort, és a l'acte de morir.
Clar.
Si jo tingués garantit una mort tranquil·la, que sabies que rebre unes cures pal·liatives de qualitat, que tot serà confortable i que marxaré acompanyat per als meus éssers estimats, segurament no estaré pensant en l'eutanàsia, saps? O sigui, jo penso en l'eutanàsia quan sé que no tinc unes cures pal·liatives, perquè tinc por al patiment. Si tinguessin garantida un amor confortable, no sé si estaríem parlant habitualment de l'eutanàsia, perquè és el que substitueix a les cures pal·liatives.
Pablo, ara mateix aquestes cures pal·liatives en què consisteixen en l'actual sistema sanitari? Existeixen només en alguns casos, en algunes malalties concretes? Es fa un seguiment des de hospitalari, es fa des de casa? Com és aquest procés?
Sí, mira, fa més de 50-60 anys les persones morien a la seva llar, no? Després de la revolució industrial tot es va tecnificar més i la gent va començar a morir a l'hospital perquè tot era més tècnic i perquè les dones també van començar a treballar en el món laboral i llavors aquelles cures innates que es donaven al domicili van passar a ser més tecnificades a l'hospital. Llavors, la gent que mor a l'hospital rep unes cures pal·liatives quan està al final de vida, quan es preveix un pronòstic dolent. Un pronòstic dolent vol dir un pronòstic de vida, una esperança de vida inferior a 6 mesos. Unes cures pal·liatives vol dir confort pel pacient, vol dir que no se li faran tècniques invasives i que no es lluitarà per allargar una situació en la que sabem que no hi haurà un futur, ¿vale? Que és una situació més curta de 6 mesos habitualment. I el que es dona és confort, es dona confort perquè aquesta persona estigui còmoda, perquè no tingui dolor, perquè no tingui ofec, perquè tingui la pell hidratada, perquè estigui confortable, ¿vale? Això es fa a l'hospital. Als domicilis, poques famílies estan preparades per assumir aquesta situació, per el que he parlat abans, pel tema de que tot s'ha enviat cap a l'hospital i les dones que abans donaven aquestes cures estan treballant també. O sigui, no hi ha un cuidador principal moltes vegades. Llavors existeixen uns dispositius que són els equips de PADES, que són uns equips que el que fan és portar aquest tipus de pacient fins als últims dies de la manera més confortable possible. Aquesta seria la part més domiciliària.
I aquests equips es porten des de l'atenció primària?
Sí, aquests equips estan a l'atenció primària i cada àrea disposa d'un equip de PADES que abarca diferents zones i que hi ha aquest tipus de pacient que és un pacient més complex i més a final de vida o un pacient que s'espera que no tingui un pronòstic més llarg d'entre 6 i 12 mesos. I tothom té accés a aquest tipus d'equips, que es fa a través de centre d'atenció primària. Del metge de capçalera, que faria una derivació, o la infermera, faria una derivació cap a aquests equips de suport.
Quin tipus de controls fan aquests equips a casa? Perquè suposo que, clar, és molt diferent el que es pot fer en un domicili que el que es pot fer en un hospital.
Clar, pensa que el que es fa en un domicili són cures bàsiques i de confort. Aquests equips estan compostos per un metge, una infermera i una treballadora social i el que fan és control del dolor, control de l'insomni. O sigui, hi ha un concepte que es diu el dolor total. ¿Vale? El dolor total vol dir que el que tinc que controlar aquell pacient és tot. Vol dir l'insomni, el dolor, si hi ha unes nàusees, si hi ha unes úlceres, si hi ha patiment emocional, ¿vale? Perquè no tot és orgànic, moltes vegades és més emocional, i hi ha una gran càrrega. Pensa que el dolor és més fàcil de controlar que l'insomni. I el dolor és més fàcil de controlar que el cansanci. Vull dir, hi ha altres factors més enllà del dolor que són aquests que aquests professionals maneguen molt bé.
A l'hora de decidir doncs, com a familiars d'una persona que necessiti aquestes últimes cures, aquesta atenció pal·liativa, suposo que entren en joc temàtiques diferents i fins i tot les situacions de cadascuna de les famílies, no? Perquè moltes poden optar per aquesta part de morir a casa i unes altres no es vegin en aquesta situació de capaces d'afrontar doncs, el que suposa estar atenent a una persona que està en els últims moments.
Sí, clar, tot depèn del context. O sigui, sempre s'ha de contemplar l'escenari amb tots els seus integrants, i és la família i el domicili. Com estàs dient, hi ha menys famílies que poden assumir-ho que més famílies que puguin.
Clar.
I a vegades hi ha famílies que ho volen assumir i estan, ho desitgen, i quan arriben els últims dies es desborden i claudiquen perquè realment està més enllà de les seves mans. O sigui, vull dir, moltes vegades tenen voluntat de fer-ho, però finalment es veuen superats per la situació. Nosaltres com a professionals que tenim una perspectiva molt diferent a la que tenen ells. El maneig és molt fàcil de la situació perquè són 4 medicaments i es fa d'una manera molt fàcil. Aquests equips ensinisten molt bé les famílies, però el component emocional és molt difícil de manegar i al final és el que fa que el pacient hagi d'anar cap a l'hospital.
Clar. Per vosaltres, com a professionals, suposo que també cada cas és diferent, no? Però que sí que hi ha punts on us afecta la mort d'alguns dels vostres pacients.
Nosaltres al final acabem fent d'alguna manera vincles amb algunes persones més que amb d'altres. I tot és un tema a vegades del curs, de com hagin anat les coses, de l'afinitat al final personal, perquè són professionals però també són persones. I a vegades tenen més afinitat per una persona que per una altra. I hi ha cases que t'arriben més que l'altra, però ja, per mi no hi ha cosa que em doni més satisfacció que acompanyar a morir una persona i veure que està confortable, que mor tranquil·la i que la família està al seu voltant. Aquesta és una gran cosa. És un tema de molt orgull professional poder fer això. I m'agradaria poder dir que ho faig més sovint del que realment ho faig, perquè moltíssima gent mor a l'hospital. O sigui, és el gran gruix de la població.
Clar. Doncs, Pablo, ja ens quedem sense temps, però avui ens has deixat una temàtica sobre la que haurem de fer clic segurament i reflexionar, sobretot de com afrontem la mort en els nostres entorns més propers i quan ens toca de forma directa i sobretot en aquesta situació actual que malauradament continuem patint la pandèmia. Pablo Zamorano, infermer, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Igualment.